Montse.
Bon dia, Enric.
Bon dia. Avui t'he enganxat abans jo, eh?
Has arribat abans?
Home, jo estava aquí des de les 6 del matí, nena.
Vaja. I engeguem un nou programa de Fila Zero. Avui, dia 22 de novembre, aniversari de l'assassinat de Kennedy. Tot i que me'n recordo per un tema millor, eh? 22 de novembre va néixer un fill meu, per tant, com a mare. Avui el felicito des d'aquí. Felicitats, Oriol, 24 anys.
Però molts anys. Se'm fa gran, no?
Se'm fa gran. Jo em faig vella.
No, tu no.
Bueno, va, comencem, que ja estem posant roja de treure els draps familiars aquí. Vinga, doncs comencem per un documental, com ja ves sent habitual. Altamira, el origen de l'arte.
Marcelino Sández Autuola, mi padre, tuvo siempre una curiosidad sin límites por la naturaleza.
Don Marcelino, he is not accepted by...
Altamira és un documental dirigit per José Luis López Linares i suposo que el que fa és explicar-nos què podem trobar a Altamira.
Sí, mira, explica la història del descobriment d'aquesta cova i les pintures aquestes que van sorprendre el món ja fa 138 anys.
Mm-hmm.
Per rodar aquest documental, el director, en José Luis López Linares, va visitar diverses coves rupestres del món, reunint informació sobre la vida de l'home del Magdalenià.
Uh-huh.
El Magdalenià és una cultura del paleolític superior,
sí,
que es va estendre per la península Ibèrica i on actualment hi ha França, Suïssa i Alemanya. I un crani, quan es considera Magdalenià,
uh-huh,
és perquè té les característiques del cromanyó.
Vale. Uh-huh.
Després d'aquest cursillo que hem fet ràpid...
Molt bé, sobre prehistòria...
Resulta que aquest fulano va viure fa 20.000 anys només. Mm-hmm. O sigui que ja deu ser avi.
Sí, ben bé.
I aleshores, el curiós és que el que es valora és la creació artística, les pintures.
Sí.
Diuen, arriben a dir que Altamira és el museu del Prado de la prehistòria.
O la Capilla Sixtina de la prehistòria, també diuen.
Sí, comparant amb totes aquestes coves, diguem, de la mateixa època, bueno, els dibuixos que hi ha allà és que són insuperables.
Tu l'has vist?
No,
nena, jo
tu sí.
Sí,
quan encara ho deixàvem veure.
No, quan jo vaig anar a la capilla d'Altamira ja estava tancada al públic, només està oberta per estudiosos, i el que han fet és la rèplica que en diuen, que és fer una altra reproducció completament igual, en dimensions i tot, però artificial, reproduint quines són les pintures,
veure.
I a més hi ha projeccions dins per veure de quina manera vivia aquella gent i per veure la proporció l'home aquest de Cromanyó i en foc. Està molt bé, la veritat. A més tenen un museu interactiu que per crios i grans, molt recomanable. Per tant, si aneu a Cantàbria, aneu a veure l'Aqüebuca d'Altamira, que en diuen
sí,
ells.
Però abans, vegueu aquesta pel·lícula.
Exacte,
aquest
i així
documental.
Es contextualitza.
Claro.
Molt bé, doncs vinga, anem a lo que és ja cartellera en una pel·lícula espanyola, Con el viento. Bea és una pel·lícula espanyola escrita i dirigida per Meritxell Colell. És la seva primera pel·lícula i està interpretada en el seu paper principal per Mònica García, una actriu que han pogut veure, mira, des de Perdidos, a Castle, a Big Bang Theory, al Mentalista, a Sheldon. O sigui, una actriu secundària de sèries de primer ordre. I que en aquesta pel·lícula la crítica parla d'una magistral interpretació, un estimulant debut per part de la directora amb un relat que construeix a força de detalls molt subtils i això amb una actriu principal, bueno, que es veu que es menja la pantalla.
Sí, sí. La història va de... una, o sigui, a veure, la protagonista es diu Mònica, eh? I Mònica és una bailarina i una coreògrafa i ha de 47 anys i que viu a Buenos Aires.
Mm-hmm.
Resulta que allà fa un parell d'anys que està intentant muntar una obra que no acaba de muntar-la, però ella, de fet, va néixer en un poblet del nord de Burgos. Allà només hi viuen els seus pares i 6 persones més, per tant, el poble està reduït al mínim. Fa més de 20 anys que no hi torna ella, al poble. I resulta que hi ha una telefonada de sa germana dient-li que son pare està molt greu i li diu, a veure si vens, perquè el pare es pot morir. Quan ella arriba, el seu pare ja és mort, però després del funeral la seva mare li demana que es quedi amb ella per vendre la casa. I quasi són 2 persones que no es coneixen perquè sí. Hi ha tants anys sense veure's.
Sí.
I aleshores doncs, és tot el procés que hauran d'aprendre a conèixer-se i a conviure. De fet, aquesta pel·lícula et parla de la culpa que porta el desarrelament i sí. El distanciament de la família,
sí.
Parla del dolor inevitable quan es moren els pares. Hi ha els retrets i els piques entre les germanes, la que s'ha fet càrrec de tot mentre l'altra estava per l'estranger. En fi, que... també hi ha una cosa que parla molt curiosa i he estat per allà. El paisatge. El paisatge d'aquella zona és espectacular, del nord de Burgos,
sí.
Però cada vegada està més buit. I realment et parla de la Espanya vacía.
Sí.
O sigui, un lloc on cada vegada sí. Hi ha menys gent i cada vegada està tot més abandonat, no?
Sí, 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 sí.
Amb una naturalesa
i que suposo que el que hi ha és aquesta similitud
clar.
Entre
clar.
El despoblament emocional, la falta de l'ésser estimat.
S'està quedant sense família
sí.
I s'està quedant sense poble i sense país.
Molt bé, doncs una bona proposta per apuntar.
Està
a partir
ben,
de demà.
Els crítics diuen que vien.
Sí, 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 molt bé, avui he comentat. Molt bé, doncs anem a la següent pel·lícula, una pel·lícula anglesa, El veredicto, la ley del menor.
Me llamo Fiona May, pero en el tribunal soy su señoría.
Siempre una pel·lícula dirigida per Richard Eyre, que també hem vist... Belleza prohibida, em sembla, Crònica d'un engany, i que formula aquesta proposta a partir del llibre La ley del menor de Ian McEwan. Està protagonitzada per Emma Thompson, una actriu d'aquestes d'Acadèmia del Theatre anglès, que hem vist en multitud de pel·lícules amb, bueno, sobre base clàssica de Shakespeare i no, gràcies al seu exmarit Kenneth Branagh, i que, com deia, pues, hem vist a Los amigos de Peter, Mucho ruido, pocas nueces, Sentido y sensibilidad, i protagonitzada també per Stanley Tucci, que hem vist en Camino a la perdición o El diablo viste de Prada, i amb un actor jove, Fionn Whitehead, que vam veure a Dunkerque.
Sí, sí. Los amigos de Peter, quina pel·lícula.
Los amigos de Peter, jo tinc ganes de tornar-la a veure. Un dia d'aquests ens sí, la passarem
sí,
de nou.
Sí, sí.
Va, de què va això del veredicto, la ley del menor, que crec que dona pistes?
Sí, mira, la Fiona, que és la Emma Thompson, és una eminència, bueno, una eminència, és una jutgessa
sí,
molt ben vista, molt
sí.
Reconeguda, de la Cort Suprema Britànica.
Mm-hmm.
Ara que parlem de Corts Supremes, pues, d'allò fa pico i tot.
Sí.
Aquesta dona, aquesta jutgessa, està especialitzada en dret familiar. I mentre ella està passant una greu crisi matrimonial,
sí.
Arriba un cas a mans d'ella, que és d'un nen, que un adolescent d'uns 18 anys, que es diu Adán, que té leucèmia i que es nega a fer-se una transfusió de sang, perquè és testimoni de Jehovà.
Ja.
Però, esclar, no ho és ell, són els pares, també.
Sí,
eh?
Sí.
Per tant, tota la família.
De casos d'aquests...
I aleshores la Fiona, per descobrir si el nen és el que es nega a la transfusió o si són els seus pares que l'influeixen i que
l'obliguen, sí.
Visita el jove a l'hospital, on estableix una relació amb aquest jove i descobrirà una sèrie de sentiments ocults que hi ha, que no sentia. I lluitarà o s'esforçarà molt perquè aquest nen, l'Adán, entri en raó i intenti sobreviure. Això és l'adaptació d'un best-seller, que era
sí.
La ley del menor, oi?
Sí, sí.
Pues, és fidel al llibre i és bueno, una també, molt bona pel·lícula.
També. Sí, sí, tenim una bateria de pel·lícules aquesta setmana. Bones. I ens n'anem a la següent pel·lícula, Jaules.
Niño, quítate de ahí. Dame dinero, niño.
Ah.
Jaulas és una pel·lícula espanyola, com deien, escrita i dirigida per Nicolás Pacheco. És la seva primera pel·lícula i, de fet, és un drama social.
Sí, sí, sí. Mira, és la història de Concha i la seva filla, que es diu Adela, que viuen en un barri humil, amb un home, amb un pare, diríem, i marit, que no les vol, que les maltracta. Un dia, farta d'aquesta vida, la Concha decideix arriscar-ho tot. Es queda la indemnització que ha rebut per desallotjar la parcel·la on viuen i s'escapa amb la filla cap a la capital. Vol provar sort en un altre lloc, però les descobreixen i a partir d'aquí, bueno, pots contar, no ens ho expliquen.
No,
però,
no, avui justament sentia a Catalunya Ràdio que deien que hi ha un estudi de l'Hospital Clínic de que cada dia s'atén a una dona maltractada a l'Hospital Clínic, i aquesta pel·lícula m'ha fet pensar en aquesta notícia, perquè realment ja no és només un drama social, sinó que sembla que sigui una pandèmia social. Bueno, ens n'anem a la següent pel·lícula. Va, i ens n'anem a Iran. Tres cares.
Siempre he soñado con lo mismo, ser actriz. Toda mi familia conoce sus películas. Le habrían hecho caso. No sé cómo solucionarlo.
Aquesta pel·lícula, escrita, dirigida i protagonitzada per Jafar Pahani, és del director que el règim iranià va encarcerar fa 2 o 3 anys per una pel·lícula que es deia Esto no es una película i que va estar guardonada en el Festival de Cannes en un premi que va recollir la Juliette Binoche i que justament va denunciar el seu encarcerament per aquesta pel·lícula. Ara hi torna, no escarmenta, i ja ens explicaràs de què va, però una mica és una filmografia de denúncia, de la repressió i de la falta de llibertat a Iran. Ha estat multipremiat en diferents pel·lícules a Cannes, a Venècia. En aquest Festival de Cannes va rebre premi a millor guió. I bueno, tot i que resulta entretinguda i emotiva, diu que hi ha moments en què es fa una mica... Més que pesada, és que, clar, és una denúncia. De fet, el factor cinematogràfic aquí serveix com a palanca per denunciar una situació.
Sí, aquí tot ve a partir d'una famosa actriu de cinema iraní que rep un vídeo inquietant. És una jove que li demana que l'ajudi per escapar-se de la seva família, una família molt conservadora, que li vol impedir continuar estudiant en el Conservatori de Teheran. O sigui, viu en un poble, ha d'anar a Teheran a continuar els estudis, i diuen que no, que s'ha acabat el rotllo i s'ha acabat d'aprendre. Aleshores, ella, l'actriu, li demana amb un director de cine, que és amic seu, que l'ajudi a entendre si es tracta d'una manipulació. Diu, a veure si aquest vídeo és un cuento,
sí,
no?
Sí, sí.
I aleshores, com que no ho tenen clar, els dos junts se'n van cap al poble d'aquesta noia, a les remotes muntanyes del nord-oest d'Iran, i allà es troba que les tradicions ancestrals continuen a
més
tot
vigents
tren,
que mai.
I estan més antiquats que...
Bueno, de fet, aquí és on s'amagaven els talibans, en aquestes muntanyes,
bueno,
i tot
sí,
això,
sí,
i l'Osama Bin Laden...
Per tant, ells que estan a la ciutat, estan a Teheran, es pensen que tot Iran és igual i Teheran té una vida cosmopolita i, bueno, molt adelantada, però en canvi a les muntanyes allò és 300 anys endarrere.
Exacte, estan en plena època medieval, eh? Mm-hmm. Vale, doncs el que dèiem, aquest actor, director, guionista, que ens fa aquesta proposta agosarada pel seu país. I ara, finalment, anirem als Estats Units. La primera pel·lícula americana de la cartellera, A la sombra de Kennedy. Què més americano que un Kennedy?
Convention fever grips Los Angeles. The only major threat to Kennedy's hopes is Senate Majority Leader Lyndon Johnson.
Sus delegados están reunidos con Kennedy ahora mismo.
¡Jacobo!
Teddy, señor.
Dios, son como una plaga.
Molt bé, doncs una pel·lícula dirigida per Rob Reiner, que vam veure Algunos hombres buenos, La princesa prometida, Misery, i com a actor al Lobo de Wall Street. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per Woody Harrelson. Woody Harrelson, 3 anuncis en les afueres,
sí, sí.
L'última pel·lícula, però a Venom, més recent
sí.
Encara, a La guerra del planeta de los simios, a True Detective, i
Però va molt caracteritzat, eh?
Sí, però és que Woody Harrelson, jo el recordo, ja veuràs, eh? Me'n vaig 33 anys enrere.
Carai, nena, vigila.
A Cheers.
Ah, sí.
A Cheers. Sí. Ell va participar a la sèrie Cheers de l'any 85 a l'any 91. I li recordo la primera pel·lícula, que era Los blancos no la saben meter, que és una pel·lícula sobre bàsquet, que ell, com més blanc, se li enriuen els negres perquè no sap,
no sap saltar
i no sap encistellar. Després, la pel·lícula que el va tirar a la fama va ser Una proposició indecente l'any 93, sí, amb Robert Redford, que era aquella proposta de deixar la dona al milionari,
sí,
per un milió,
sí,
de dòlars, sí, i passar la nit amb ell. I, bueno, parlant de Woody Harrelson, vaig estar investigant i han de recuperar la temporada 6, capítol 13 de Frasier, perquè ell fa una incursió, perquè ell era el camarer de Frasier que anava a Cheers a prendre's la cervesa.
Ah.
I després va sortir la seqüela, que
sí,
va ser,
sí, sí,
Frasier.
Vale? Que molt bona Frasier,
bueno, després d'aquest embolic, però és que feia il·lusió poder parlar de Woody Harrelson.
Diguem, per donar pistes al personal, de fil a zero, Frasier és el psiquiatre que té un germà que es diu, com es diu?
Niles,
que és també psiquiatre i que tots dos estan entrenant el psiquiatre.
Exacte.
Però
i que tenen un pare ex-policia que està com,
sí,
una campana.
Sí. No, però és el que té la visió clara del món, eh?
Vale. Molt bé, doncs després d'aquest recorregut per la filmografia de Woody Harrelson, també trobem en aquesta pel·lícula a Bill Pullman d'Independence Day o algo per a recordar. Diuen que Woody Harrelson fa un retrat exuberant del polític, que ara ens explicaràs qui és aquest que viu a la ombra de Kennedy, eh? Que es posa tan dins de la pell del personatge que fa una actuació espectacular. Per tant, una cartellera plena d'actuacions estel·lars dels primers protagonistes de les pel·lícules. De què va?
Mira, el 22 de novembre de 1963, després del dramàtic assassinat de John Fitzgerald Kennedy,
que avui fa anys,
exacte, el menú els faria.
Fa anys de l'assassinat.
Bueno, doncs mira, aquesta nit, fa anys,
sí,
resulta que el demòcrata Lyndon B. Johnson, que sí, era el vicepresident, passa al càrrec de president i assumeix aquest càrrec. Ell abans havia estat senador i després vicepresident. Però clar, al morir el president ell queda obligat. I era un paio que el tenien bastant al marge per coses que he llegit en altres moments. O sigui, per la família Kennedy, el Johnson era un tot-tu, m'entens? No tenia
el carisma,
el savoir-faire dels Kennedy, perquè els Kennedy eren molt fins.
Mira, ara me'n vaig amb una altra sèrie. A l'ala oeste de la Casa Blanca,
sí,
ja et deixen clar que el vicer és
el vice. No és nadie.
Exacte.
A més, com que no poden anar junts perquè no els matin els dos,
clar,
el tenen sempre lluny i que no emprenyi. Pues això, resulta que el Lyndon B. Johnson, que ja no es feia idea de poder ni de poder-se presentar a les properes eleccions, perquè clar, el Kennedy era un tio molt jove, amb molta empenta i això. Doncs va acabar governant els Estats Units des de 1963 fins 1969, en una època complicada i amb molts canvis. El seu principal objectiu va ser aprovar la Llei de Drets Civils de 1964, que va ser una llei que va prohibir la discriminació racial, que és m'embolico, en establiments públics i en qualsevol negoci o institució que rebés fons de diners federals. Per tant, va ser un final fort, diríem, de la discriminació racial. Va ser un drama polític per ell, perquè es va haver d'enfrontar tot això.
Molt bé, doncs ens anem a la següent, La noche de 12 años.
Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra.
Una película uruguaya escrita y dirigida por Álvaro Bechner, protagonitzada per Antonio de la Torre, Chino Darín i Soledad Vilamil en els papers principals. Una història també un biopic potent.
Sí, aquí és, està basada en, 12 anys de confinament en solitari que van viure tres de les personalitats més conegudes d'Uruguai. Pepe Mujica, l'expresident, Eleuterio Fernández Huidobro, un exministre de Defensa, i un periodista i escriptor, el Mauricio Rosenkopf. A 1973 hi havia una dictadura militar i una nit de tardor agafen els tres presoners que havien estat tupamaros, els treuen de les celdes i els diuen, com que no els podem matar, els tornarem bojos. I aleshores es tenen en règim d'aïllament durant 12 anys. Passen la majoria de temps encaputxats, lligats, en silenci, privats de les necessitats bàsiques, mal alimentats i, en fi, d'una manera deplorable. Són fets reals, si és el feixisme militar.
Molt bé. Doncs ara ens n'anem a Rússia. Dovlatov.
Достоевский. Федор Михайлович.
Очень приятно. Я вас читал. Федор Михайлович, я...
La primera pel·lícula, també del director i guionista Alexei German, que ha estat premiada a Berlín i a Sevilla, i també un altre biopic.
Sí, ens parla de 6 dies de la vida d'aquest brillant escriptor, Sergei Dovlatov. Però aquests 6 dies són en els anys 70, quan ell pateix els rígids, les rígides actuacions de la Rússia soviètica. Junt amb un amic seu. Bé, lluita per poder mantenir el talent, la integritat i no anar a la presó.
Molt bé. I la següent pel·lícula, una pel·lícula danesa, en tenim de totes les nacionalitats, The Guilty.
Emergències.
Una pel·lícula dirigida per Gustav Möller i també multipremiada a Sundance, Cine Europeu i Valladolid.
Això va d'un oficial de policia que ha estat suspès temporalment de les seves funcions i l'han posat d'operador del servei d'emergències, o sigui, de telefonista. Durant la seva feina rep una estranya trucada d'una dona que està espantadíssima, l'han segrestat. I aleshores ell segueix tot el procés de com s'actua a partir d'aquí.
Molt bé. I la última, una pel·lícula espanyola, Super López. Com deia, una pel·lícula espanyola dirigida per Javier Ruiz Caldera i protagonitzada per Dani Rovira, ja àmpliament conegut per Los Ocho Apellidos de tota mena, i una pel·lícula que va tenir part del seu rodatge a Port Olivet, aquí a l'Ametlla.
Sí, senyora. Resulta que és el Superman, però a l'espanyola. En aquest el troben a Lleida i l'adopta el matrimoni López i, per tant, li diuen Juan López.
És Super López.
Exacte. I aleshores ell creix com un humà més, però s'esforça per controlar els seus superpoders perquè ell encara no entén com és que passen coses rares. I comença a fer de comptable en una oficina a Barcelona i, bueno, i a partir d'aquí es troba com avorrit i una manera d'escapar-se la rutina diària és fent de superheroi. Aquí, en aquesta pel·lícula, el que fan és una mica explicar que ell és un tio, un pobre tio estrany, raro, i que li costa poder tenir una vida normal. No està malament, eh?
No està malament. Bueno, va, li donarem un vot de confiança al Super López i al nostre, com es diu, aquell noi Christopher Reeves particular que se levanta a la cabeza.
Sí, noi.
Bueno, me gustan las mujeres, me gusta el vino, a mí me gustan los hombres y me gusta el vino.
I ya vendremos la semana que vino, que vull dir que ve.
Molt bé. Adeu, Filasero.
Adeu, amics de Filasero.
Yo era raro, iba por mi lado y me sentía un inadaptado, siempre al margen, como de un mundo lejano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me preguntaba, no sabía la respuesta y también...